Ràdio Martorell. Notícies.
Salutacions. Anem a repassar les notícies d'avui dimarts 8 de juliol de 2025. Els parla l'Assumpta Mera. Nova campanya d'excavacions del Centre d'Estudis Martorellencs a Santa Margarida des d'aquest dilluns dia 7 i fins al divendres 25 de juliol. 6 membres de l'entitat i 6 alumnes del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona excaven les tombes de coberta de llosa de la zona est del jaciment en el que és el quart i darrer any del projecte actual. El dimecres 23 de juliol a les 7 de la tarda es mostrarà a la ciutadania els resultats en la jornada de portes obertes. Esther Travé, codirectora de la campanya, vicepresidenta del Centre d'Estudis Martorellencs i professora de la Universitat de Barcelona, explica que les dues primeres setmanes comptaran amb els 6 alumnes que faran les seves pràctiques de camp i que excavaran junt als 6 integrants de l'entitat. Diàriament s'excavarà de 7 del matí a la 1 del migdia i també treballaran a les tardes entre 4:45 i les 7. Quant a les tasques, es treballa sobre la zona de tombes de coberta de llosa ja descobertes, identificades i documentades l'any passat, i s'ampliarà l'àmbit de l'excavació per identificar elements posteriors, com ara enterraments del segle XVI al XVIII i restes d'elements agrícoles. Esther Travé.
I aquest any, que és l'últim del projecte quadrienal, doncs repetirem una operació que ja funciona. Tenim preparades tot un seguit de tombes de coberta de lloses, que són les que havíem ja descobert, identificat i documentat l'any passat i que estan a punt per excavar i, per tant, aquesta primera setmana, en principi, ja en podrem obrir alguna. I, mentrestant, ampliem una miqueta més el tros de l'excavació per poder fer això, identificar tots els elements que són posteriors, excavar alguna tomba que hi pogués haver de fosa també d'època més recent i identificar i documentar totes les tombes de coberta de lloses. Aquestes, en aquest cas, ja probablement no tinguem temps d'excavar-les durant la campanya i formaran part del proper projecte.
Travé explica que aquestes tombes de coberta de llosa, situades a l'est de la capçalera de l'església romànica de Santa Margarida, són d'època alt medieval, d'entre els segles IX i XII. Sota aquesta necròpolis n'hi haurà una altra de tardoantiga, datada d'entre els segles V al VIII.
Aquestes tombes de coberta de lloses serien les alt medievals, plenomedievals, és a dir, estaríem ja del segle 9-10 en endavant, fins a l'11-12, però per sota sabem que hi ha encara una altra necròpolis d'època tardoantiga, dels segles 5-6 al 8. Ho sabem perquè en algunes de les sitges i de diferents forats agrícoles que hem trobat, alguns d'aquests forats o d'aquestes sitges tallen algunes d'aquestes tombes i, per tant, a un nivell de vegades prou profund, d'uns 80 centímetres o un metre per sota d'on estem treballant ara, tenim detectades algunes d'aquestes tombes molt més antigues. Per tant, podríem dir que la necròpolis té com a mínim 2 pisos o dues fases superposades.
La tercera i darrera setmana d'excavacions la faran exclusivament els membres del Centre d'Estudis Martorellencs amb el suport d'algun tècnic i de voluntaris. Travé destaca que tot el que descobreixen durant la campanya dona feina per tot l'any i que posarà en marxa la segona gran fase de treball de laboratori i digitalització. Així es netejarà, classificarà i s'identificaran els materials i es farà l'estudi i la gestió del registre. L'objectiu final és la divulgació, tant acadèmica, amb la presentació d'articles científics, com social, a través de les activitats que organitza el Centre d'Estudis Martorellencs al llarg de l'any.
L'excavació de l'estiu és una mica el que ens acaba donant feina per tot l'any, perquè després el SEM, durant l'any anem treballant amb tota aquesta informació. El que es fa és el treball amb els materials, la neteja, ciclatge, identificació, classificació de materials i després tot el que és l'estudi i la gestió del registre. Digitalització doncs, de planimetries, de la documentació de camp que generem i bé, posar el registre en marxa de cara també a l'altra part de la recerca, no? Que és la divulgació i la transparència. Una divulgació que fem en l'àmbit acadèmic, en els circuits acadèmics, a través d'articles científics, de participacions en congressos, etc. I un cop tenim això, doncs una divulgació més planera, de transferència social, a través de les de les diferents activitats que anem programant durant l'any.
Una de les més remarcables serà la jornada de portes obertes al jaciment. Tothom qui vulgui coneixerà les tasques realitzades i els primers resultats el dimecres 23 de juliol a partir de les 7 de la tarda. Per altra banda, Travé afegeix que aquest 2025 ja no es farà la campanya tardoral a Sant Genís de Rocafort. N'explica els motius.
Aquest darrer any del projecte no hem fet campanya a Sant Genís de Rocafort. L'any passat en vam fer una de més llarga perquè la dinàmica del propi jaciment ho requeria. I aquest any és un any de tancament. Penseu que els projectes quadriennals d'arqueologia duren 4 anys, al cap de 4 anys s'han de justificar, i el tancament de les justificacions és el 31 de gener del 26. Per tant, no podem apurar molt les campanyes, diguem-ne, no podríem estar fent campanya a l'octubre-novembre, perquè no tindríem temps de fer tot el processat que requereix abans del tancament del projecte. Per tant, la part de Sant Genís, en aquest projecte la vam esgotar l'any passat amb una campanya doble, podríem dir, una campanya molt més llarga.
Malgrat que s'acaba aquest projecte quadriennal, la recerca, però, continua. L'arqueòloga explica que des de la tercera setmana d'excavacions l'equip començarà a pensar i dissenyar quin serà el projecte a desenvolupar per la convocatòria 2026-29, que es coneixerà la propera tardor. Per altra banda, els voluntaris i voluntàries del 31è camp de treball de l'ONG Mans Mercedàries ja es troben a Angola per tirar endavant el projecte que té lloc a Kudialela amb els nens de l'orfenat de Vila Matilde i el barri de Benfica Luanda, a l'escola Irma Palacios. En total, 13 persones participen en el camp de treball que finalitzarà el 3 d'agost. L'any 2003, l'entitat va organitzar la seva primera missió a Angola amb l'objectiu de protegir els infants després de la Guerra Civil del país. Montse Torres, membre de l'ONG Martorellenca Mans Mercedàries, explica que es tracta de la missió més gran a l'Àfrica. Al principi, el projecte era només una casa de monges. Josefina Cortadella i Ana Maria Cenizo recollien els nens de la guerra, però ells necessitaven una casa. La RAI, la ràdio pública italiana, estava aleshores retransmetent el conflicte bèl·lic i va recaptar diners per la construcció d'un orfenat. Tot i això, la iniciativa necessitava de voluntaris i ingressos econòmics per mantenir els infants. Torres destaca que la Josefina Cortadella els va demanar ajuda i així van començar la campanya d'apadrinaments. Gràcies a tots els padrins de Martorell i d'altres localitats, han passat a ser una gran família kudialela.
Perquè aquesta missió va començar a l'època de la guerra sent només la casa de les monges, on hi havia la Josefina Cortadella i l'Anna Maria Cenizo, i llavors són elles les que van començar a recollir els nens de la guerra. Llavors van començar a dir que aquests nens necessiten tenir una casa, i va ser la RAI italiana, una ràdio italiana que casualment estava allà retransmetent la guerra d'Angola, que va decidir doncs donar diners per fer un orfenat. Però clar, donar diners per fer les parets, però 30 criatures com es mantenen? Llavors va ser quan la Fina, al venir aquí a Martorell per unes fires, ens va dir: necessitem gent de Martorell que ens ajudi, i es va fer la campanya d'apadrinament. I llavors aquí és quan padrins i padrines de Martorell i d'altres llocs van començar a ajudar i a ser aquesta gran família kudialela, i es va fer aquest orfenat. Per tant, ja hi havia l'orfenat, la missió i un petit edifici que era el puesto de saúde, perquè les nostres monges totes són infermeres i tècniques metges, i a l'època de la guerra, doncs, clar, assistien a tothom. Llavors, ara, des de fa uns anys, gràcies a l'Ajuntament de Martorell, ha crescut increïble. El puesto de salut va fer una crescuda amb una altra ala, que era la de la maternitat, perquè hi van les mares que estan embarassades i després els nens petitons a fer tot el que és el seguiment del creixement. I un altre any es va fer també de l'Ajuntament de Martorell una altra ala amb el que és el laboratori de malària.
A l'actualitat, doncs, l'orfenat disposa de dos centres sanitaris amb un laboratori especialitzat per detectar la malària i l'escola Montserrat Vilanova Puertas amb 1.750 alumnes matriculats. La primera part del camp de treball és, doncs, aquest estiu a l'orfenat de Vila Matilde, al poble de Kudialela. Els voluntaris fan tallers lúdico-educatius, com obres de teatre, i també pinten i decoren els nous espais. A més, l'ONG ha organitzat excursions a les catarates de Calandula i Quanza. Durant la segona meitat del camp de treball, els voluntaris tornaran al barri de Benfica, Luanda. Torres detalla que l'any 2023 es va inaugurar l'escola Irma Palacios perquè en aquest barri hi havia segrest de nens per tràfic d'òrgans i molta canalla mirar al carrer que es perdia perquè se'ls emportaven. Les famílies van demanar ajuda a les monges per construir una escola. L'Ordre de la Mercè de Lutgarda, que és la branca de les missioneres a Barcelona, va sorgir perquè les noies poguessin rebre una educació. No obstant això, les famílies d'Angola van reclamar que ni les noies ni els nois anaven al col·legi. Per aquest motiu es va construir l'escola Irma Palacios, en homenatge a la missionera Asunción Palacios.
El 2023 es va inaugurar l'escola Irma Palacios perquè aquest barri li passava una mica com el barri de Kènia. Igual que un gat a Rongai, aquest barri de Benfica hi havia segrestos de nens per tràfic d'òrgans i molta canalla al carrer que no, doncs es perdien, per dir-ho d'alguna manera, perquè se'ls emportaven. Llavors les famílies van demanar a les nostres monges de fer una escola. Elles ja tenien la intenció de fer-ne una per nenes, perquè en aquell barri cap nen anava al col·le. Llavors, les nostres mercedàries sempre han sigut amb això progressistes. L'Ordre de la Mercè de Lutgarda, és a dir, la branca de les nostres mercedàries missioneres de Barcelona, va sorgir perquè volien que les nenes anessin a escola per donar resposta a les nenes que eren analfabetes. I, per tant, amb això han estat molt progressistes. Llavors van dir, farem una escola per nenes, clar, però en què es van trobar? Que les famílies van dir, és que ni les nenes ni els nens, ningú hi va. A les 8 del matí esmorza i surt a les 5 de la tarda. N'hi ha que es queden a dinar i n'hi ha que van a dinar a casa perquè és allà mateix al barri. Aquí, quan hi vam ser el 2023, es va fer la inauguració i vam pintar el pati més gran. Però no ens va donar temps de decorar amb dibuixos i tot, les aules i l'altre pati petit. I a més ara volen que hi hagi un altre espai de tanca en el Yango. El Yango són aquestes edificacions com unes glorietes per quan hi ha pluja o hi ha molt de sol. A l'Àfrica tenen molts Yangos. Doncs també s'ha de decorar.
L'ONG Mans Mercedàries es va crear l'any 1998 després de l'experiència d'uns professors a la missió mercedària a l'aldea d'Ancondetsi a Moçambic. L'entitat pretén prendre consciència de les mancances i necessitats que hi ha al món. Alhora vol aconseguir nivells de compromís amb les societats menys desenvolupades. Els voluntaris han engegat projectes a altres països africans com Kènia i Moçambic i a nacions d'Amèrica del Sud com Equador i Perú. La policia local ha posat en marxa aquest dilluns una campanya de control dels vehicles de mobilitat personal. Amb l'objectiu de seguir millorant la circulació pels carrers de Martorell, la policia local s'ha adherit una vegada més a una campanya del Servei Català de Trànsit. Els agents participen des d'aquest dilluns i fins al dia 13 en una campanya de control de vehicles de mobilitat personal. La finalitat és detectar i denunciar les accions o omissions que incompleixin la normativa relativa a la circulació d'aquests vehicles. Algunes de les infraccions que cometen els conductors d'aquest tipus de vehicles, d'una o més rodes, propulsats per un motor elèctric com ara els patinets, són anar per voreres i zones de vianants, circular amb un nombre de persones transportades superior al de les places del vehicle, conduir amb auriculars i utilitzar dispositius de telefonia mòbil, rodar de nit o en situacions de baixa visibilitat sense llum, no portar roba ni elements reflectants o bé no tenir l'edat mínima establerta de 15 anys per portar-los. Alfonso Sánchez és el cap de la policia local de Martorell.
La policia local de Martorell ha posat en marxa una campanya de control de vehicles de mobilitat personal que estarà activa durant tota la setmana. L'objectiu és vetllar pel compliment de la normativa i pel bon ús d'aquest tipus de vehicles, com ara patinets i bicicletes. Aquesta és una campanya coordinada amb el Servei Català del Trànsit. Els agents de la policia local tindran en compte diferents aspectes durant aquests controls, com les condicions de circulació o si s'han consumit alcohol o drogues, entre altres qüestions. Els vehicles de mobilitat personal estan catalogats com a vehicles i, per tant, no poden circular per voreres i zones de vianants a excepció dels monopatins, patinets i aparells similars que rodin el pas de les persones. També es considera infracció utilitzar dispositiu de telefonia mòbil o circular de nit o amb poca visibilitat sense llum al vehicle ni roba o elements reflectants. Els conductors dels vehicles de mobilitat personal estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues i, si donen positiu, s'imposa la corresponent denúncia.
La resta d'infraccions habituals són no dur posat el casc obligatori, superar la taxa d'alcoholèmia fixada per aquests casos en 0,25 mg d'alcohol per litre de sang, no obeir les senyals de trànsit, circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes i autovies que transcorren dins del nucli de població i per túnels urbans, no comprovar que es pot passar ni assegurar-se d'haver estat vist en les cruïlles, consumir drogues o no senyalitzar una maniobra abans de fer-la. El decàleg de prohibicions va acompanyada de la recomanació de contractar una assegurança. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha sotmès a informació pública l'estudi informatiu de millora de la capacitat i intermodalitat de l'estació de Martorell, tal com s'anuncia al Butlletí Oficial de l'Estat del dijous 3 de juliol. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla de Rodalies, que inclou desenvolupar, d'una banda, l'ampliació de la capacitat d'estacionament i, de l'altra, la millora de la intermodalitat, incrementant la connectivitat amb l'estació annexa de ferrocarrils per facilitar els intercanvis entre les dues xarxes ferroviàries. L'estació de Martorell Central de Rodalies se situa a la línia Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat, per la qual circulen els serveis de Rodalies de la R4 i R8, sent capçalera d'aquesta última i servint per les rotacions de la R4 que trenquen freqüències en aquest punt. A més, per la línia hi passen serveis de mercaderies del corredor mediterrani, per tant, hi ha circulacions pesants amb parada en plena via i circulacions que entren a la platja de vies de l'estació. Actualment, l'estació té una capacitat d'estacionament de trens limitada per als serveis per als quals és capçalera a causa de la manca d'andanes amb prou longitud per poder estacionar trens en doble composició. L'estudi proposa l'ampliació del feix de vies de l'estació cap al sud mitjançant dues noves andanes i quatre vies addicionals, a més de la reestructuració de les vies existents per dotar-les d'una longitud d'estacionament de 200 metres. L'actuació es completa amb l'eliminació de la cisalla actual d'entrada a les vies del feix de capçalera de l'estació, el qual restringeix la capacitat de les vies generals, limitant especialment el creixement del corredor mediterrani mitjançant un nou branc per als serveis de trens provenents de Barcelona. L'actuació inclosa en aquest estudi informatiu contempla l'objectiu de centralitat ferroviària urbana en contemplar la construcció d'un nou edifici al costat del de l'estació de ferrocarrils. Tot això resol la problemàtica de la situació actual de l'estació, on l'edifici existent està desconnectat de la via principal d'accés i serveis de transport públics, autobusos urbans i ferrocarrils situats al carrer Montserrat. El procés d'informació pública iniciat durarà 45 dies hàbils des de la publicació al BOE el passat 3 de juliol i té per objecte que es pugui presentar al·legacions sobre la concepció global del traçat i sobre qüestions ambientals. Aquest mateix tràmit també servirà perquè les empreses ferroviàries i els administradors d'infraestructures ferroviàries puguin emetre informes sobre la concepció global del traçat projectat i els aspectes funcionals o d'explotació inclosos a l'estudi informatiu. La documentació pot ser consultada a través d'internet a l'adreça www.transportes.gob.es/ferrocarriles/estudios-de-planificación. Les actuacions incloses en aquest estudi donen resposta al Pla de Rodalies de Catalunya 2020-23, que planteja la necessitat de dur a terme un conjunt d'actuacions a aquestes estacions amb la finalitat d'incrementar-ne la capacitat, adaptar-ne la funcionalitat, millorar-ne els equipaments i la intermodalitat o intercanvi amb altres xarxes. I passem ja als esports. Aquest estiu, mou-te al ritme de la música amb les sessions d'aigua gym a la piscina municipal d'estiu, que es faran tots els diumenges de juliol i agost. Serà a les 12 del migdia a la piscina municipal d'estiu del CIES. Una activitat física divertida, refrescant i per totes les edats. Des de la regidoria d'esports animen els banyistes a moure's, riure i fer salut aquest estiu. I fins aquí les notícies locals d'aquest dimarts 8 de juliol de 2025. Trobareu aquestes i altres notícies als butlletins informatius de Ràdio Martorell, a la plataforma martorelldigital.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Martorell. Fins demà, que us vagi molt bé.